Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, salutacions cordials, un dijous més des del programa Església d'Urgell per oferir-los informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Per a l'edició d'aquesta nit hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí al Bisbat. A l'entrevista hem convidat mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi, perquè ens parli de com s'ha enfocat aquest curs 2020-2021 en el context de la situació epidemiològica que estem vivint. No faltarà al programa la secció Preguntes que ens fem sobre, on hi donarem resposta a una d'aquestes preguntes. Anirà a càrrec de mossèn Ramon Sàrries, estudiós de la Bíblia i col·laborador del programa. L'Àlex Alsina és a la taula de so. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem! Comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies, com els dèiem. Diumenge passat, dia 18, Jornada Mundial de les Missions, a la capella de la Residència de la Sagrada Família, a la Seu d'Urgell, on reposen les restes de la beata Anna Maria Jané, fundadora de l'Institut de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, la germana Rosaura Morales, originària de Morelia, Mèxic, va professar perpètuament els seus vots religiosos. La cerimònia fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i comptà amb la presència de la superiora general de l'Institut, la germana Laura Garione, i una representació de totes les comunitats de les religioses a Catalunya. L'arquebisbe, a l'homilia, va ressaltar que donar a Déu el que és de Déu, retornar-li-ho, es comprenia de forma més plena amb motiu de la consagració que estaven vivint. Concretar la misericòrdia i l'anada a la missió en totes les perifèries com el gran camí que la germana Rosaura escollia i que havia de viure amb amor. La vida consagrada és un do d'amor, cita el Papa Francesc, i s'havia de realitzar amb un gran amor, renovat i concretat cada dia en el servei i la contemplació. L'Institut de la Sagrada Família d'Urgell, fundat a la Seu d'Urgell en 1859 per la mare Anna Maria Jané, ajudada pel bisbe d'Urgell Josep Caixal, està en aquests moments estès per diversos països: Catalunya, Andorra, Astúries, Valladolid, Madrid i Andalusia, Mèxic, Argentina, Xile, Uruguai, Colòmbia, Guinea Equatorial i Itàlia. La novena edició de la Setmana del Cine Espiritual, que organitza cada any la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell i l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra, tindrà lloc enguany del 2 al 6 de novembre. L'esdeveniment preveu acollir enguany uns 3.000 infants i joves, segons ha fet saber el delegat d'ensenyament mossèn Pepe Xisbert, i es realitzarà en forma virtual a les aules. La nova edició del Festival Canòlic Music es va presentar al Centre Cultural i de Congressos Lauredià dimarts passat, dia 20. L'acte fou presidit per mossèn Pepe Xisbert, rector de Sant Julià de Lòria i delegat d'ensenyament, i per la cònsul menor Mireia Codina. El Festival de Música Cristiana, que se celebra a Sant Julià de Lòria, optarà enguany per un format digital, amb activitats a les xarxes socials, especialment a través d'un canal de YouTube. L'acte de cloenda serà una eucaristia que se celebrarà a la parròquia de Sant Julià de Lòria. La cita serà els dies 20 i 21 de novembre. Estem parlant del Principat d'Andorra. Amb el lema que hi posen, té aquest títol: Som fràgils, siguem valents. El Festival de Música Cristiana es trasllada a l'espai virtual, fet que també ha generat que diversos centres catalans s'interessin per aquest festival que pretén fomentar valors a través de la música. Les limitacions imposades per la pandèmia de la Covid-19 ha fet optar a l'organització pel desenvolupament d'eines telemàtiques, de manera que també es podrà treballar en escoles catalanes. L'objectiu és involucrar-hi el món educatiu en l'ambient del Principat d'Andorra i de la Fundació Escola Cristiana. S'editarà material didàctic per treballar telemàticament durant la setmana, un concurs de clips sobre la temàtica de la fragilitat humana i sobre la temàtica que proposa el festival enguany. Som fràgils, som valents. El concurs, ja obert, s'ha posat en marxa en la xarxa TikTok. També hi ha les activitats Batecs de Vida, Batecs d'Esperança i Batecs d'Energia i un concert nocturn a l'Església de Canòlic. Doncs anem ja per l'entrevista i diem que ja pràcticament estem començant a les nostres parròquies el curs catequètic. Anem a parlar-ne amb mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del nostre bisbat d'Urgell, perquè ens expliqui com serà aquest curs tenint en compte la crisi sanitària que estem vivint. Bona nit, mossèn Antoni.
Molt bé, bona nit.
Gràcies per ser aquí i per parlar-nos d'un tema que interessa a moltes famílies,
sí,
sobre la catequesi. Le preguntaríem en què ha canviat a la diòcesi, a la nostra diòcesi concretament, però també si vol fer-lo extensiu a les altres diòcesis, doncs cap problema. La catequesi d'aquest nou curs 2020-2021.
Com deies al començar, evidentment la crisi sanitària ens marca, ens condiciona molt. Condiciona la manera, sobretot, de poder fer la catequesi, d'organitzar-la, perquè bueno, hem tingut i estem tenint uns dies així de mal de caps, en el sentit no només d'organització, sinó també a nivell de sanitat. No? I clar, tot això també són mal de caps a l'hora de les parròquies, d'organitzar la catequesi, com ho podem fer, perquè el que tenim clar és que hem de seguir la normativa que les autoritats sanitàries ens marquen i aleshores nosaltres ens hem d'adaptar amb aquesta normativa que també és canviant segons la situació que estem vivint. Llavors, clar, tot això ens posa en una situació d'incertesa total de com ho podrem fer, de com ho podem començar, de com ho podrem continuar, fins a quin moment ho podrem fer. Un curs, per tant, molt atípic dels altres cursos que podríem haver organitzat ja tots els grups, que ja tenim els grups probablement cadascú amb els seus catequistes, el número bastant nombrós de nens per catequista, els espais, tot això, els horaris, la disponibilitat dels catequistes, disponibilitat de les famílies, tot és aquest any una mica molt incert, però amb ganes doncs de poder començar la catequesi. Això sí, alguns llocs ja l'han començada, altres estan esperant encara uns dies més per acabar d'ultimar les concrecions, les parròquies, cada una té la seva particularitat, hi ha parròquies molt grans, amb molts infants a la catequesi, i altres parròquies són petitetes i tenen pocs nens i poca cosa més els condicionarà, a més de doncs, portar la mascareta, la distància, el gel, no compartir el material, però poca cosa més, no afectarà gaire als grups. Però parròquies grans, sí, evidentment.
I què s'ha demanat concretament de tenir en compte les famílies, a les parròquies, als catequistes?
Diguem-ne com a novetat, aquest any, a l'hora de fer la inscripció, a la catequesi, sobretot les parròquies grans, que tenen molta afluència de persones, doncs ha fet una inscripció, alguns de manera telemàtica, que han pogut enviar un correu electrònic amb un formulari, s'ha pogut escriure, altres han donat cita prèvia al despatx parroquial per fer la inscripció i bueno, anar-nos adaptant una mica. A més de les dades, a més de la protecció de dades personals, que sempre demanem, ara també es demana, alguns bisbats ho han fet molt més concret, molt més ampli en aquest sentit, de demanar moltes dades a nivell de responsabilitat de cara dels pares a l'hora de portar el seu fill a la catequesi. Hi ha vist pares que demanen molta informació, uns formularis extensos. El nostre llibre hem considerat fer-ho més senzill, concret, però amb unes expressions que ja els pares ja ens diuen, signant aquell document, que portaran el seu fill a la catequesi sempre i tant que no mostri cap símptoma de malaltia. Mm-hmm. Perquè ja entenem que si els nens van a la catequesi amb aquests grups, bombolla, els grups de relació que tenen entre ells, i si el nen no ha pogut anar a l'escola perquè han confinat la seva aula, ja tampoc vindrà a la catequesi. No? Ja entenem que hauria d'anar així, en principi, amb responsabilitat dels pares, que és el que demanem. Per tant, s'hi afegeix també aquest element de seguretat, de responsabilitat dels pares i dels nens a l'hora de venir a la catequesi.
I continuarà sent presencial la catequesi, els grups canvien la cosa, quines previsions hi ha d'entrades? Sí, tot pot canviar demà passat.
Evidentment, per això. La idea és fer la catequesi presencial. La riquesa que té d'estar amb el grup, d'estar amb el nen, amb l'infant, amb les persones, amb el jove, a la catequesi, per compartir, perquè no són classes de catequesi, no és un temari que expliquem, això ho podem enviar per correu electrònic, no? Ho pots llegir a casa, contestes unes preguntes i ja està. Però això no és la catequesi. Llavors, el fet de compartir la teva vivència, l'experiència de fer que s'ha de remarcar molt en la catequesi, això ja sabem que telemàticament ens posa com una barrera. Sí que ens permet la comunicació, però no hi ha la naturalitat que hauria d'haver, o que hi ha normalment quan hi ha el grup o contacte una mica més proper. La idea, per tant, és mantenir les catequesis presencials amb menys nens al grup segurament, però en el cas que hi hagués un confinament i que fos un confinament més aviat llarg, si és només de 7 dies o 10 o 15, ja és diferent, bé, doncs també tenim uns materials que ja estem preparant per poder enviar també a les famílies per mitjà del catequista, de treballar l'Evangeli d'aquell diumenge o almenys per no quedar completament desconnectats de la catequesi. Almenys no serà bé el mateix, però almenys tenir aquesta relació, aquesta continuïtat que hem de anar fent.
També hi ha el tema de les celebracions de la missa familiar, que van els nens, i van els pares, i van els catequistes, a la parròquia.
Sí, no? Clar.
Tot això, clar, segurament és de mal fer previsions, però s'hi ha contemplat ja? O...
Sí, hem ofert algunes orientacions també de cara a la missa familiar, o la missa en famílies, que tenim en moltes parròquies. També dependrà del volum de famílies que hi participin. Jo crec que una idea seria, partint bàsicament de la idea de que hem de poder continuar oferint la missa familiar, perquè forma part de la catequesi. L'educació en la vida litúrgica, participar en l'Eucaristia, doncs forma part de la catequesi, i per tant no podem dir, ara no podem. Aleshores, orientacions, pistes, podríem dir, de cara als parròquies, perquè cada parròquia després ho ha de concretar, ha de veure la seva realitat, el seu espai, el número de famílies que hi venen. Si són, nosaltres diem, per exemple, si són parròquies que ofereixen la missa familiar una vegada al mes, pots oferir-lo dues vegades al mes, potser. Potser pots pensar en la possibilitat de que els grups de primer i segon any de catequesi d'iniciació de la vida cristiana els puguis convidar a la missa familiar del primer diumenge, per exemple. I és el tercer i quart, el quart diumenge, o tercer diumenge. És a dir, distribuir una mica. Potser llavors diràs, és que hi ha germans, que un està primer, l'altre està quart, llavors com ho fem? Bueno, tampoc compliquem-nos tant la vida, no? Però dius, bueno, pues tal família que vingui, o us convidem a tal diumenge. És a dir, si podem, oferim més celebracions de missa familiar, i llavors no dius que les altres persones no poden venir a missa, no? El que llavors diem, doncs pots anar a una altra missa que no sigui la missa familiar del diumenge, ja podràs participar a la missa familiar aquell dissabte o el diumenge que et toqui amb el teu grup. Pel tema de l'aforament, pensem,
Sí.
Si l'església és prou gran, cap problema, eh?
Sí.
No és, ho diem en el moment en què l'església se'ns queda petita i que no podem complir amb les normes de seguretat, Però si no, bueno, hem d'anar cadascú, cada lloc ha d'anar pensant de manera més concreta de com poder oferir aquesta possibilitat de poder assistir, de poder participar de la missa familiar.
I amb quin material o quins llibres, quins textos es farà la catequesi? Continuarà el mateix que el curs passat o hi ha alguna novetat que hagi incorporat?
Sí, continuem amb el mateix material, el catecisme Jesús el Senyor, almenys el nostre bisbat, perquè cada bisbat ho té també distribuït de manera diferent els anys de catequesi, però sí que tenim tots els bisbats el mateix catecisme, que és de la Conferència Episcopal Espanyola, Jesús el Senyor, nosaltres ho tenim per primer i segon any de catequesi, amb els quaderns, amb el primer i segon quadern, i després tenim el catecisme Testimonis del Senyor, que també tenim uns mòduls per treballar-ho. Això es manté igual. L'únic que oferim, doncs el nostre bisbat ha ofert també gratuïtament a les parròquies per fer arribar als infants, els que ho desitgin, també doncs, un llibret amb les oracions pròpies. També pensem, bé, doncs ja, si algun dia no es podrà participar de la catequesi presencial, pot ser ocasió també per aprendre bé, reforçar bé les oracions, que també la memòria treballem a la catequesi, Per tant, no tot és memòria, però també la catequesi hi ha les oracions que hem d'aprendre a memòria, és així, no?
Sí.
I tenim aquest llibret, que també són a les oracions al final del catecisme, també hi són al final dels quaderns, també hi són. Però bé, de vegades un llibret més a mà també ens va bé. El tenim en castellà per algunes zones del nostre bisbat. I llavors crec que ens va bé. Però mantenim el mateix material. L'únic que, si arribés el moment de confinament, tinguéssim doncs, algun durant tot el curs, perquè ningú sap què pot arribar a passar, o nens que se'ls confini la classe, on van, a l'escola, i llavors tampoc podran venir a catequesi, doncs, bueno, hem mirat doncs, de poder oferir també un material online de poder treballar, però no per enviar i ja ho fareu, sinó us enviarem i ens posem en contacte amb vosaltres a veure com ho podeu anar treballant, aquest tema de la catequesi, això també ho tenim previst. Per això demanem entre les dades dels pares també un correu electrònic per fer arribar material o un número de WhatsApp.
O sigui, està tot previst.
Tu crec que no, perquè
quasi tot,
la situació és tan complicada.
I tant, és que és canviant, eh?
És canviant, sí.
Contínuament hi ha canvis. Llavors, a vegades no ho pots ni preveure,
Sí. L'altre dia comentava un mossèn de Cita Broma, dic, mira, jo vaig estudiar catequètica 3 anys, vaig estar estudiant, dic, però mai ens van explicar com s'ha de fer una catequesi si hi ha una pandèmia.
Sí.
Així de broma, no? Perquè, clar, no... Tot és molt imprevist, no? Però jo crec que el confinament que hem viscut els mesos endarrere també ens ha ajudat a ara ser una mica més previsors. Una mica com ha fet l'escola. Escenari A, escenari B, escenari C. Passa que també els parròquies tenim el número d'espais que tenim, el número de catequistes que tenim i també hi ha unes limitacions,
I quant als nens en les inscripcions, aquest curs més o menys, potser ara no té la xifra, però han davallat, s'han augmentat les inscripcions a catequesi de comunió i suposo que també de confirmació.
Encara no tinc les xifres, perquè encara
però han notat una davallada o una pujada o què?
Jo em sembla que es mantindrà bastant.
Sí, no?
Jo crec que es mantindrà bastant. El curs que podem notar o podríem notar pot ser una modificació seria potser els de primer any, però els de segon any, tercer i quart, el nostre bisbat...
Seran els mateixos,
són els que tenim. Hi ha pares doncs, que ja fa dies que ens van trucar, també ens van interessar com farem la catequesi, perquè a veure com ho farem, i però jo crec que els pares, igual que confien en l'escola, de portar els fills a l'escola, igualment confiaran també en la parròquia, que complirem també amb totes les mesures sanitàries que ens demanen.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació al voltant de la catequesi, mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del nostre bisbat d'Urgell.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies i que aquesta catequesi que tots just hem iniciat doncs, sí, vagi endavant i els nens progressin molt en la vida cristiana, que en definitiva és el que importa. No?
Confio en que sí.
Moltes gràcies.
Bona nit. Gràcies. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Continuem endavant i ara ens aturem en la secció preguntes que ens fem sobre i hem convidat mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra, estudiós de la Bíblia, i ell li tenim una pregunta sobre la Bíblia, precisament ja n'hem parlat amb ell alguns dijous passats, i el que volem dir preguntar-li avui, primerament el saludem, mossèn Sàrries, bona nit.
Bona nit i ben trobats.
Gràcies per ser aquí.
Ben trobats, gràcies.
La pregunta és, per què s'anomena Bíblia, mossèn Sàrries?
Bona pregunta, aviam. La paraula Bíblia és una paraula grega plural. Els llibres. La traducció fora els llibres. Clar, nosaltres veiem un llibre, la Bíblia, però originàriament foren els llibres. Per què? Perquè la Bíblia és com una biblioteca, un recull de 73 llibres diferents. Uns més llargs, els altres més curts, això n'hi ha de tots, n'hi ha que és una sola pàgina. Quan diem llibre, a textos, o sigui, escrits diferents. 73 escrits diferents. Llavors, clar, el conjunt d'aquests 73 llibres, com una biblioteca, els llibres, en grec, ta Bíblia, però com que l'editem tot amb un sol volum habitualment, això en diem, ho singularitzem i diem la Bíblia. La Bíblia són els llibres, aquest conjunt de 73 llibres. Van agrupats en dos grans blocs. Un l'anomenem l'Antic Testament, que són els llibres que recullen tota la revelació de Déu a través dels profetes, de l'Antic Testament, d'abans de Jesucrist, diguem, diem Antic Testament, Antiga Aliança, Primera Aliança, abans de Jesucrist. I el Nou Testament, a partir de la vida de Jesucrist, que fora la Nova Aliança, que són els Evangelis, fets la vida de l'Església, fets els Apòstols, cartes de Sant Pau, o sigui, tot el que s'escriví abans de Jesucrist és l'Antic Testament, Primera Aliança. Tot el que s'escriu després de Jesucrist és el Nou Testament, Nova Aliança. Doncs el conjunt total són aquests 73 llibres. Llibres o escrits, llibres diferents, que és el que dona nom a la Bíblia, que és el conjunt de tots aquests llibres editats, publicats tots conjuntament.
Podem fer algun matís més o ja ho deixem aquí, li sembla?
Bueno, es pot explicar una mica doncs, que aquest recull de llibres no s'ha fet, aviam, no és homogeni amb el sentit que alguns dels llibres que hi ha a l'Antic Testament no els trobem en la Bíblia hebrea. La majoria d'aquests llibres estan escrits en hebreu o en arameu. Alguns més tardans ja en grec. Llavors, aquests llibres en grec no són a la Bíblia hebrea. La Bíblia hebrea està escrita en hebreu o arameu. I, en canvi, estan reconeguts com a llibres que formen part de la Bíblia. Hi ha el gran bloc de llibres de la Bíblia és la Bíblia hebrea i el segon, uns afegits, 8 llibres sencers i 2 fragments que són en grec afegits però que no estan a la Bíblia hebrea, perquè la Bíblia només està en hebreu. La Bíblia hebrea està en 3 grans blocs, el Pentateuc, els cinc llibres primers de la Bíblia, els profetes i els escrits. Està dividit en tres blocs, que això un altre dia, si per cas, en
sí,
parlem una
ja
mica
en parlarem, més. Sí. Bé, doncs ho deixem aquí, per motius de temps, sobretot. Sobretot no, únicament per motius de temps, perquè continuaríem parlant amb vostè, de, que sap molt de la Bíblia.
Continuarem demà.
Un altre dia, sí. Moltíssimes gràcies i bon ànimo, sensàries.
Bona nit, bona nit, bona nit.
I aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del programa i, com sempre, amb la secció preguntes que ens fem sobre i la resposta a una d'aquestes preguntes, donem per acabat aquest dijous el programa Església d'Urgell. Els hem ofert informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per haver-nos acompanyat a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Dijous vinent continuarem amb aquesta mateixa tasca. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem la setmana vinent. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa, i de Maria Marín, qui els està parlant en la direcció i presentació d'Església d'Urgell. Que acabin de passar una bona setmana. Un plaer haver-los retrobat a través de les ones. Adéu-siau.